Es comencem any nou, ben acompanyats per el president del Partit Popular de Vila-real. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Susana.
Ens agradaria que ens fera un repàs de lo que ha sigut este any que ja ha passat del Partit Popular així en la població de Vila-real.
Bé, doncs ha sigut evidentment un any intens per totes les eleccions que hem tingut que afrontar, un any que esperàvem amb molta il·lusió, era l'any de nou de les eleccions municipals i per tant tot el treball que nosaltres veníem fent durant l'última legislatura pues, era el moment de poder saber què opinaven els veïns d'aquesta faena que nosaltres havíem fet i si ens podíem veure com una alternativa de govern en Vila-real. Desgraciadament, Susana, pues, els resultats no ens van acompanyar. Aquestes eleccions van vindre marcades per unes eleccions que van haver uns dies abans, les eleccions autonòmiques i nacionals, on el Partit Popular va traure uns mals resultats a nivell nacional, on se veia que hi havia una ola de suport del Partit Socialista, i ja en aquest moment pues, vam ser conscients de que aquesta tendència pues, anava també a marcar les eleccions municipals que anàvem a tindre uns dies després, i desgraciadament per a la nostra formació així anava a ser. Jo vull quedar-me en este any, en un any com dia de culminació d'un treball. Jo crec que hem fet una bona tasca d'oposició per tal d'intentar fer arribar als veïns com Vila-real podia canviar, baix del punt de vista del Partit Popular. Som un partit que m'estan governant la nostra ciutat, que la coneixem bé, que sabem quines coses són necessàries canviar, que sabem quines coses van fer bé i n'hi ha que intensificar-les, quines van fer mal i n'hi hauria que haver-les modificat. Però desgraciadament, com te dic, pues, no vam saber o no vam poder connectar en els veïns i no vam aconseguir el resultat que nosaltres esperàvem. Però me queden això, me queden un any en el que com a culmen nosaltres hem fet un bon treball d'oposició i jo estic orgullós del treball que la legislatura passada va fer el grup municipal.
Vostè m'apunta que al tindre les eleccions autonòmiques a avançar-les, vostè pensa que això va ser una estratègia del president de la Generalitat, Ximo Puig?
Sí, de fet, si ara s'hagin repetit aquestes eleccions autonòmiques, pues, Isabel Bonic seria la presidenta de la Generalitat. Evidentment, i en un moment en el que el panorama polític està molt fraccionat, el moment en el que presentes les eleccions és clau. I al cap de l'any, si farem eleccions, ne farem 5 o 6, en cada moment, el resultat podria ser molt diferent. I tal vegada, pues, mira, farà un any en Andalusia, el resultat pel Partit Popular va ser excel·lent, uns mesos després el Partit Popular en tota Espanya tenia un càstig. Ara, segurament, després de tot el que veiem que està passant a nivell nacional, si tornaren a haver unes eleccions, estic convençut de que se podria formar govern en el Partit Popular, i per tant, pues, Ximo Puig va ser molt, molt hàbil de sumar-se a l'estratègia de Pedro Sánchez, que ja convocava les eleccions en aquell moment que va considerar més oportú per a les seues sigles.
Vostè està en el dir popular, que diuen dins del seu partit, de que Pablo Casado vas començar enfadat, a més reconegut per ell en les primeres, quan van anar la primera vegada a les eleccions, i que al suavitzar o d'alguna manera recol·locar-se dins del partit, això ha sigut el que li ha donat aquests millors resultats ja d'ell?
Bé, és possible que les primeres eleccions conforme arriben en la situació en la que s'encontra Pablo Casado, jo l'entenc. Entenc que tinguera la necessitat d'eixir a explicar-ho tot i de donar sempre la cara, inclús que en algun moment se'l verà enfadat per lo que estava passant en el nostre país. Jo crec que tenia motius suficients, però és veritat que la manera d'explicar-li als veïns el projecte ha de ser d'una altra forma, i crec que ho ha entès perfectament en aquestes segones eleccions i ha explicat molt bé quina és l'alternativa, i crec que això ha portat a que el Partit Popular tinguera uns magnífics resultats, que n'hi hagin partits com Ciutadans, que pràcticament estiguin tendents a desaparèixer, i que inclús hagi tingut un bon resultat dins de tot, apareixent una nova formació política que també pues, alimenta per la dreta.
D'això parlarem després, però sí que vostè va ser un dels danys col·laterals sofrits per el fet de que Pablo Casado es començarà a capitanejar el Partit Popular d'aquesta manera més enfadada, que va fer que persones, per exemple, com vostè i com altres poblacions, perguerem votants.
Ja, però no, jo no crec... A mi m'ha de passar. Jo quan vaig tindre que ser portaveu del Partit Popular a Vila-real, i nosaltres teníem 12 regidors i hi havia un quadripartit que estava governant, en el Partit Socialista en un molts mals resultats, i esa sensació la vius, jo la patida. Jo també, nosaltres també estàvem en l'oposició i els primers anys, tal vegada en una duresa en les nostres intervencions que és semblant a lo que possiblement li va passar a Pablo Casado, però no ho fas perquè estigui estigues enfadat perquè no governes o perquè algú t'ha llevat res, sinó simplement perquè creus en el projecte que estaves defensant, creus que s'ha produït una situació que encara que no ho siga, la veus, la pots veure injusta, este és el joc de la democràcia, i pots tindre aquesta sensació. Però jo no crec que Pablo Casado farà tampoc una campanya que estigui... Sí que és veritat que hi ha que explicar les coses d'una altra manera. Estem en un moment en què les coses no són com passen a, la, al, a l'Ajuntament. Nosaltres estem vivint unes coses a l'Ajuntament que els veïns difícilment poden arribar a conèixer-les en aquest detall.
Però per això mateixa tornem a la conversació i el fet de que a Manolo Vilanova li arrebataren l'alcaldia d'aquesta forma que li la van arrebatar en aquell moment va fer que entrara un Juanjo Robert quizá massa agressiu i ho va transmitir i va ser quan el Partit Popular així va perdre el seu puesto.
No, jo no compartís, Susana, però pensa que Juanjo trau 10.120 vots, un magnífic resultat.
Sí, però el resultat ve arrastrat
que són 400
que havia ocorrit a Manolo Vilanova.
400 vots, ja, no, però no, les segones. O sea, la primera vegada que se presenta Juanjo, que sí que és possible que li arrastri aquesta sensació, trau un resultat encara més ampli, de 10.400 o 10.500 vots, i la segona vegada que se presenta Juanjo, després de ja 5 anys de sent i alcalde, manté uns 10.120 vots, que són uns 400 vots menys de lo que avui està traient ben lloc, que se sent super respaldat per els veïns de Vila-real. Per tant, jo no crec ni que ell farà... cada alcalde té un perfil, i això és cert, i Manolo tenia una forma de ser, i Juanjo n'ha tingut una altra...
I per què perd l'alcaldia, Juanjo?
No la perd. Al final hi ha un fraccionament de partits, pugem de número de regidors, això en Vila-real sempre el Partit Popular sempre hem estat en que si entrava Esquerra Unida pues depenia si sos vots podien restar, que a lo millor perguérem la majoria absoluta, i així sabíem que en el moment que se perdia la majoria absoluta, el Partit Popular se l'anava fora, i en este cas pues, l'entrada, recorde que va ser Iniciativa en Alberto Ibáñez, i s'entrada que tal vegada no s'esperava va fer que hi haguera esa possibilitat de que tots pactaren contra el Partit Popular i se va produir, però esa legislatura, pues, una legislatura en la que la gent va votar el seu alcalde.
Però, mire, el dia de les eleccions, en maio, jo tenia sentada a la taula a Manolo Vilanova, a Mari Gràcia Molés i Juan del Partit Socialista tenia Juan Vallès.
Juanjo Vallès.
Per què? Perquè jo buscava un poc aquella època de consens que jo vaig viure, i ho vaig viure de forma molt agradable, jo no notava mai crispació des de l'Ajuntament, i no cal oblidar, o sigui, tenim que recordar que en aquell entonces Manolo Vilanova i Mari Gràcia Molés primer van governar en coalició i després, sense fer falta, Manolo Vilanova li va donar el seu lloc a Mari Gràcia Molés, que en aquell moment estava en el bloc. I què ocorreix? Que això és el que, a partir de que Juanjo Robert entra dins de l'Ajuntament de Vila-real, ja no s'aconseguís. No s'aconseguís, o perquè el fet de que vostè me diga que se fa un quadripartit, també s'haurà pogut sumar algú al Partit Popular. Ahí se crea una crispació. El Partit Popular, a raïs de lo que passa en Manolo Vilanova, sí se crea una crispació en els demés partits, així en l'Ajuntament de Vila-real. Això és una cosa, senyor Folgado, que jo he viscut.
Sí, que
vostè, com a president del Partit Popular... no sé si compartís la meva opinió, però...
Sí, és veritat que així a Vila-real durant anys i durant eleccions el bloc ha anat posant i llevant alcaldes. Això ha sigut aixina. Mentre se mantenien en aquesta posició d'estar no sempre en uns o contra altres, no? És veritat que arriba un moment que canvia. Aquesta lectura que fas, que és una lectura encertada i possiblement en el desgast del govern s'havia anat perdent aquesta bona relació... Ahí quan se trenca definitivament, el bloc se presenta a esa campanya. El lema de la campanya electoral no era altre que Adeu PP. I serà el lema del bloc en esa campanya electoral.
De Vila-real.
De Vila-real a nivell autonòmic. I clar, al presentar-se esa campanya a nivell autonòmic era un camí que ja els venia marcat, que era res en el Partit Popular. Per tant, se va fer difícil algú que se presentava en una campanya a nivell autonòmica i local, que el seu principal repte era Adeu PP, i així no ho van venjar a les faroles, mantindre, sí que és veritat, aquesta bona sintonia que se tenia. Jo, Susana, sempre he respectat això. Jo, per damunt de les sigles i de les ideologies polítiques de cada partit, jo sí que veig i penso en els companys. De fet, ara m'ho estic encontrant. ara, en estos mesos que portem d'oposició, pues, estem veient com l'actitud de l'alcalde de Vila-real respecte a l'oposició ha fet que Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Vox, partits d'ideologies diferents, hem tingut que fer comunicats conjunts contra l'actitud de l'alcalde.
Això va ser el que va sorprendre a tota la premsa, que per primera vegada se farà un comunicat conjunt, a excepció d'Unides Podem.
Correcte.
I mire, jo li vaig cridar a José Manuel Ventura, al líder d'Unides Podem, que avui és regidor, i li vaig preguntar, i ell el que em va dir és que vostès no el van invitar, que no el van fer partícip.
En Unides Podem tenim una situació, els grups de l'oposició, i és govern. Nosaltres, els grups de l'oposició, pues, moltes propostes les plantegem i algunes d'elles, en ell, nosaltres li hem plantejat fer una moció conjunta que finalment va acceptar. En este cas, nosaltres no vam buscar a ningú, sinó que tots aquells que en ese plenari ens vam sentir atacats o d'alguna forma menyspreats, ens vam decidir unir. Al senyor de Podem no el vam veure en ningú moment incòmode, i mire si no estava incòmode, que ha acabat votant. És l'únic grup que ha votat el mateix que l'equip de govern com a membre de l'equip de govern. Per tant, no és una qüestió de que s'exclou o no s'ho deixa d'excloure.
Sí.
Podem estar governant en Vila-real en el senyor Benlloc, és corresponsable de totes les polítiques que estan aplicant ara, de la pujada de contribució, de pagar 700.000 euros fora de contrat, en un vot que jo mateixa li vaig dir quan se va acabar el plenari, li vaig dir que generós és vostè, votant favorablement a una nota de reparo de 700.000 euros per a pagar factures sense contrat. Per tant, nosaltres l'únic que hem fet és tots aquells que ens sentim menyspreats per l'actitud de l'alcalde, i per això te dia, Susana, que és curiós. És curiós que Compromís, Ciutadans, Vox, Partit Popular, partits que portem molt de temps, però altres que acaben d'arribar nous, partits que inclús han estat governant en José Benlloc, avui estiguem sentats en una taula dient que això que ens passa és inadmissible. I és algo que els veïns haurien de saber. I és una actitud que no es pot acceptar. I és algo que no passa en ningun altre ajuntament. I que passa així perquè, desgraciadament, pues, la majoria absoluta que té l'alcalde, jo crec que en alguna ocasió la malinterpreta com que és el amo del cortijo, com que és el amo del poble. I jo crec que la majoria absoluta li ha de servir per a governar en tranquil·litat, per a governar i aplicar les seues polítiques, però no per a fer un abús de poder, que és el que hem denunciat Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Vox.
Sí, però en aquest cas, vostè diu que un dels que va governar en ell, que era Compromís, vostè pensa que el fet de que faltara el regidor de Compromís, qui va fer la coalició en José Benlloc, ha afectat que després aquesta bona sintonia entre Compromís i el Partit Socialista en Vila-real ja no siga tal, no siga aquesta bona sintonia?
No, jo no, ahí no, evidentment és una cosa que no me correspon a mi fer una valoració tan profunda, que a més en una persona que ha faltat i que tots estimàvem i recordem com Pasqual. La realitat és que Compromís va presentar una candidatura i una candidatura que en este cas no era totalment renovada, sinó que tenia gent que ja havia estat també en altres moments i que per tant, pues, bueno, respecte a això és on està la tensió. Jo els veig als companys de Compromís que en moltes ocasions molt cabrejats en l'actitud que l'alcalde té, no ja van ara en ell, sinó inclús de lo que ha tingut durant el govern, no? Que al final són coses que nosaltres, Susana, veníem, com te deia, veníem denunciant i que està lluny, o sigui, el veí no li arriba. El veí el que veu l'altre dia és que estaven parlant d'un pleno per veure si continua o no continua l'autobús groguet. Claro, i la gent pot dir, pues, al que li agrada, diu, pues perquè estos del PP, de Compromís, de Ciutadans i de Vox no volen que continuï l'autobús, si a nosaltres mos pareix bé que no s'estava parlant d'això. Però afortunadament l'alcalde...
El que ens arribava era que, a més, clar, hi havia unes factures a proveïdors que s'havien de pagar i que per part de l'oposició no donaven el consentiment per a pagar-les.
Correcte.
El que ocorre és que quan un empresari, i vostè sap que els empresaris es costa molt tirar endavant, per culpa de que no firme l'oposició, no cobra, pues vostè entén el cabreo de la gent?
Claro que l'entenc, perquè la directora de Ràdio Vila-real avui me fa l'explicació, que és l'explicació que l'alcalde ha donat als veïns, jo entenc que vostè me faci aixina, però que no és l'explicació real. El titular d'un dels periòdics provincials va ser: l'oposició impedís el pago a proveïdors. I clar, quan veus això dius, mare, que fort, no? Uh-huh. No hi ha res més lluny de la realitat si un proveedor ha fet un treball i l'ha de cobrar. Però és que no estàvem parlant d'això. Uh-huh. El que estàvem parlant és que l'autobús groguet, uh-huh, l'empresa que porta des del 2018 prestant servei, no ha cobrat ni un euro. Ni un euro. I sabem per què no ha cobrat ni un euro? Perquè l'alcalde, conforme va dir l'interventor en un informe que ens, uh-huh, va portar al ple, uh-huh, va adjudicar a dit i se contrada a aquesta empresa sense seguir el procediment que marca la llei, sense fer un concurs públic per a que se pogueren presentar totes les empreses que vulgueren, uh-huh, i li ho va donar a dit. I al donar-li ho a dit sense contrat, l'interventor no ha deixat pagar ninguna factura des del 2018. I això com se salva? Pues se porta l'informe al pleno, uh-huh, i són els regidors en el seu superior criteri i en la seva responsabilitat, uh-huh, judicial o penal, si en pogués haver,
sí, sí,
per aquesta decisió, els que prenen, decidissin pagar a aquesta empresa sense haver seguit el procediment que marca la llei. I d'això anava aquest plenari, no de dir un proveedor que faltaven unes factures i n'hi havia que pagar-li. Uh-huh. És que no tenia contrat, és que li el van adjudicar a dit. I nosaltres ens enterem d'això per l'informe de l'interventor, que, uh-huh, ens alerta a la corporació, sí, de que això s'ha fet aixina. I per això, claro, la sensació que trasllades és l'oposició. Per què no vol pagar a estos pobres homes que han treballat? Si hagueren fet bé les coses, aquesta empresa haguera cobrat des del 2018. I fins ara, avui a lo millor ara li han girat ja els diners, però fins ara, i estem en el 2020, no havien cobrat ni un euro de tots els serveis. Estem parlant de 700.000 euros. Imagines això, aquest proveedor, quin descalabro li pot suposar als seus comptes, però, que l'alcalde ho adjudicarà a dit.
I aquest proveedor, o sigui, jo dono serveis a l'Ajuntament i els serveis que dono, quan vaig a donar-los, entenc que tingui el vistiplau de l'Ajuntament. I aquest proveïdor, com arriba a estar en aquesta situació? És que, perdone, però se'ns escapa.
És increïble. Pues el proveïdor segurament se confiaria en que l'alcalde de la ciutat de Vila-real, uh-huh, te oferís un contrat, tu l'acceptes, uh-huh, i entendria que l'Ajuntament li va a pagar, evidentment. Ha tingut que pagar-li al final, però ha tingut que pagar-li en una nota de reparo de l'interventor dient que s'han saldat el procediment que marca la llei.
Perquè este proveïdor ha fet la seva tasca, no?
Clar, ha fet la tasca, i ahir hi ha una situació legal, uh-huh, que, uh-huh, és que quan al final se demostra que el, uh-huh, proveïdor ha fet la tasca, encara que el contracte no hagi sigut legal, uh-huh, no hagi sigut un contracte que hagi sigut, uh-huh, el procediment que marca la llei, al final l'Ajuntament té l'obligació de pagar.
I aquest procediment ha tingut algun defecte de forma? És dir, imagines que jo tinc una empresa i l'alcalde em diu que sí pot treballar per l'Ajuntament, perquè lògicament les preus que l'oferís són les que considera que són oportuns. No haurà tingut algun defecte de forma del per què no s'hagi pogut signar aquest contracte o s'hagi pogut fer una retenció de crèdit? Vostès no ho han investigat?
No, si ho diu claríssimament l'interventor, que s'ha de fer a dit i verbalment, i que així no se poden fer contractes de valor. Estem parlant de l'autobús cada any és mig milió d'euros. O sigui, no se pot donar, tu pots contratar o, uh-huh, pots parlar en una, uh-huh, en una empresa, en un xicotet comerç de Vila-real, uh-huh, i fer una facturació normal. Però estem parlant d'un contracte de mig milió d'euros.
I en aquests diners també estaven preparats per a pagar la mitjana que tenen gratis al pàrquing del centre de Vila-real.
Correcte. Com ho tenia el Partit Popular? El Partit Popular, uh-huh, saben que el pàrquing se fa tant del Partit Popular, uh-huh, s'adjudica, se trau un contracte, que aquest contracte caduca en el 2012. I aquest contracte era el que deia que l'Ajuntament, per tal d'ajudar al xicotet comerç, pagaria, uh-huh, els 30 minuts primers de cada hora. I aquest contracte era legal i, uh-huh, estava clar, uh-huh, i s'acaba en el 2012. Uh-huh. 2012, alcalde Benlloc. Què, sí, haguera tingut que fer l'alcalde Benlloc? Traure un nou contracte legal. Què mos diu l'interventor que ha fet l'alcalde Benlloc? No res. Ha seguit facturant sense tindre el contracte que marca la llei. I de nou, esta empresa portava des del 2018 sense cobrar els 30 minuts que marcava la llei. Per què? Perquè no tenia contracte.
Mire, senyor Folgado, jo li ho dic perquè al traslladar-se també a la ràdio, nosaltres intentem posar-nos en contacte amb l'empresa del pàrquing. Mm. I esta empresa, per lo vist, havia canviat d'empresa. No sé si a lo millor hauria impedit això que se fera el contracte. És dir, sap que, mire, jo és que quan es faig preguntes i vostès contesten i li donen i els oients, els nostres oients, la gent que els interessa, mos escolta, lo que voldria és que se'n queden la veritat, no que se tiren culpens uns a altres. Mire, jo no he pogut parlar encara en els... Jo, o sigui, a esta casa, Ràdio Vila-real, encara no he pogut posar-se en contacte en els dueños del pàrquing perquè han canviat. No sé si aquest pot ser el cas.
Sí, però clar, una empresa que canvia de propietari no està des del 2018 sense cobrar. Si, uh-huh, vostè canviara la societat en la que factura l'Ajuntament, uh-huh, aniria, sí, a l'Ajuntament i, sí, li comunicaria aquell acord que tenim en Ràdio Vila-real, ara en comptes de facturar, uh-huh, aquesta empresa se facturarà en l'altra, uh-huh, i en aquest moment li facturarien a l'altra empresa. Vostè creu que ha sigut la empresa que gestiona el pàrquing la que no ha tingut cap problema en no cobrar des del 2018 tot el 2019 i ara els primers mesos del 2020? Però al final, què és el que diem? O sea, sí. Què va dir el Partit Popular? Primer, volem veure tot l'expedient. Per això no mos val que mos convoques a última hora de pressa corrent sense que nosaltres poguérem veure l'expedient, perquè vam veure que darrere d'això hi havia defectes de forma importants que havien fet a l'interventor, ja no als grups de l'oposició.
Sí, quan vostès reben la documentació, veuen la nota de l'interventor, és quan diuen no.
Claro, hem d'estudiar-ho, claro. Ah, una cosa és que haguera sigut, i passa moltes vegades, que n'hi ha pago a proveedors. I quan hi ha pago a proveedors i passen relacions de factures que s'han quedat penjant, pues, se fa un pleno de tràmit, perquè relativament les coses són fàcils d'analitzar. Quan el que te diu l'interventor és que durant dos anys no ha hagut contrat, que s'ha adjudicat a dit, que s'ha saltat el procediment demarcat per la llei, tu no pots analitzar aquesta informació en un pleno que a mi me van convocar a les 16:16, a un pleno que era a les 16:15.
Mire, quan vostès estaven governant i n'hi havia any d'eleccions, no se trobaven en estos també, d'alguna manera, flecos solts?
Quan entres, després de governar... Després,
és que venen d'eleccions i tot el demés...
Claro, és que és la clave, Susana. Per què passa lo de l'autobús? Lo de l'autobús perquè s'adjudica per adit, verbalment i sense el procediment? Perquè el procediment té uns temps. I ells, quan fiquen en marxa l'autobús? Fiquen en marxa l'autobús 5 mesos antes de les eleccions municipals. Perquè la clave era ISA. Te fico un altre exemple. El dia de la jornada de reflexió de les eleccions municipals, jornada de reflexió on no hauríem de fer política, ningú hauria de dir res, l'alcalde, a través de tots els mitjans de comunicació de premsa escrita, va enviar una nota de premsa dient que anava a donar 130 euros a totes les famílies de Vila-real que tingueren un xiquet en una guarderia en una escola infantil del poble.
Sí.
Alegria per a tots. L'alcalde repartia el dia de la jornada de reflexió xeques a tots els veïns de Vila-real. Saps quants diners han cobrat de les famílies d'aixòs diners promesos per l'alcalde el dia de la jornada de reflexió? Ni un euro. I saps per què no ho ha cobrat?
Bueno, si era premsa escrita, senyor Folgado, siguem benevols. Ho
clar.
Havia comunicat el dia abans.
Ho perquè figure en la premsa escrita.
Però realment ell no havia fet, no havia incurrit.
Claro, no.
Vostè
no
també ho haurà fet.
No.
Senyor Folgado.
No. Sap per què? Perquè ells era conscient que el que estava anunciant no havia seguit el procediment que marcava la llei i que anaven a tindre problemes per a cobrar les famílies. Això que va fer l'alcalde simplement és mentir, sabent que ningú anava a poder contrastar-ho. Si guanyava anava a ser alcalde i si perdia pues ja havia perdut. Per què no han cobrat les famílies? Per lo mateix que estem parlant ara. I segurament en algun altre pleno ens vindrà una relació de gastos en les que les famílies de Vila-real que han anat a l'Ajuntament, que han presentat la documentació, que se van creure al candidat socialista quan
però
es va dir allò.
Però vostè negar a firmar això? Senyor Folgado.
No, però el que no podem ser és corresponsables d'una mala gestió. Així estem també, no hi avant, perquè això és molta la jugada política del xantatge, no? Entonces vostès estan en contra de que...
No, pues, vostè no pot negar, claro, és dir, quan li arribi, doni compte que són els seus cociutadans, és dir...
Correcte, però el que tenim que defendre és que els cociutadans no se'ls enganye. Entonces, si nosaltres validem totes aquestes males pràctiques, estarem permitint que els ciutadans se'ls enganyi. Estarem validant una mala praxis, que és, com venen eleccions, ara t'he promès 130 euros, que com no he seguit el procediment no vas a cobrar o tardaràs molt en cobrar, per tant, l'oposició també té que denunciar això, perquè els veïns ho han de saber.
I però, per una altra part, si no haver eixit d'alcalde, i vostè, per exemple, haver assumit l'alcaldia, almenys els ciutadans haurem tingut els 130 euros. Tampoc... Ens hem d'alegrar sempre, no?
Clar, no, segurament nosaltres veníem demanant això ja feia temps.
Vale.
És que esta promesa la van fer en el 2016 i no la van pagar, la van fer en el 2017 i no la van pagar, la van fer en el 2018 i no la van pagar i en el 2019 va utilitzar l'últim dia. I estarà encara no la paga. Porta 4 anys prometent-los això. I avui, dels 4 anys, encara no ha cobrat i li convida a que parli en les escoles infantils de Vila-real i es pregunte per este tema. Per tant, nosaltres, quan vinga al plenari, claro, el plenari serà, volen o no que volen que donem els diners als veïns? Claro que volen que donem els diners. Lo que volem és que no estigui 4 anys enganyant-los. I volem poder contar-los als veïns això. Volem poder explicar-los.
Què és el que més li ha dolgut d'aquest any, de lo que ha sentit del govern, és a dir, del que pren les decisions, del que realment fa que Vila-real creixca o no creixca, que és el que més li ha dolgut de lo que vostè ha sentit?
Pues a mi m'ha dolgut la forma en la que ha pujat la contribució als veïns de Vila-real. M'ha dolgut. De veritat, crec que és una vegada més un
engany. Però se dia que la contribució realment s'havia de pujar perquè estava tot al voltant nostre, tot el món, la contribució havia pujat, menys així a Vila-real.
No, però no, és que tampoc crec que sigui així. Mira, nosaltres se va produir una revisió dels valors catastrals governant el Partit Popular. I quan el Partit Popular acaba de governar i inicia actualització dels valors catastrals, en el 2011, Susana, se van recaudar 17.890.000 euros de contribució. És una xifra exacta. 17.890.000 euros és l'esforç que el Partit Popular demanava als veïns per la ciutat en el funcionament en la que tenia el Partit Popular. El Partit Socialista va alentar, com ara hem pogut saber, a través d'alguna associació de veïns, va alentar recollides de firmes, com ara se'ns ha reconegut. I va haver una recollida de firmes. I Benlloc dia que estàvem atracant els veïns. Saps, Susana, enguany, quina és la previsió d'ingressos per contribució de l'alcalde Benlloc? 23.300.000 euros. Estem parlant de 5 milions d'euros més cada any. Cada any vol dir que l'alcalde, en esta legislatura, va ingressar 20 milions d'euros més, a raó de 5 milions d'euros més cada any, que el que tenia el Partit Popular. I no han hagut ni recollides de firmes, perquè nosaltres no ens hem ficat a alentar recollides de firmes en les associacions de ningú tipus. I s'ha sigut la realitat. I ara ja no s'està atracant els veïns. Estan pagant 5 milions d'euros més. I claro, i encara el discurs que pots escoltar en alguna ocasió, com tu ara mateix acabes de fer, és que estàvem, la contribució als altres llocs estava més baixa, i així inclús havia baixat. No, així estem pagant 5 milions d'euros més en Benlloc de lo que se pagava en el Partit Popular.
Bueno, com també s'ha alliberat la P7, pues ja no rebem i ses ingressos.
Sí, això també ha sigut molt curiós. L'alcalde diu, vaig a pujar la contribució perquè he tingut, me desquadren un poc els números, perquè, per exemple, la AP7, que mos pagava 180.000 euros de contribució, ja no mos ho pagarà. Lo que no mos havia contat l'alcalde és que anaven a vindre del fons de cooperació a Vila-real 330.000 euros més. I diu l'alcalde, vaig a tindre una reducció d'ingressos per plusvalies. I ara hem mirat els pressupostos i aquesta reducció que havia dit l'alcalde que estava per plusvalies no està i els ingressos estan semblants. El que no ens havia contat l'alcalde és que diu, me desajusten en comptes, però enguany és el primer any que deixarem de pagar mig milió d'euros de crèdit per al Gran Casino. Per tant, són uns ingressos que tenim també que s'alliberen al no tindre que pagar mig milió d'euros cada any per al Gran Casino que m'està pagant els últims anys. A l'hora d'explicar per què puja la contribució? Per culpa del PP. La contribució puja...
Sí, això no va preguntar-li
per
jo.
Del PP.
Perquè lo dels empastres del PP ja estan arreglats.
No, però és que els empastres del PP...
És que per lo vist monís un cada...
Sí, perquè ell se'ls inventa, ell els goteja. I ell diu, és un empastre...
Una cosa és inventar-lo, altra cosa és gotejar-los.
Sí, no, goteja els seus invents. És un empastre del PP el Jardí de les Dominiques? El Jardí de les Dominiques, quan les germanes Dominiques se'n van de Vila-real, governava el Partit Popular i les germanes Dominiques li plantegen al poble de Vila-real un acord. Un acord que era que elles feien una cessió d'eixe sol a canvi de que l'Ajuntament li donarà un altre sol per un valor semblant. I se firma un conveni urbanístic. Tots els grups polítics el voten a favor. Benlloc vota a favor en el pleno d'eixe acord en les Dominiques i diu, i li ho he recordat en més d'una ocasió textualment, que en els plaços que marca el conveni és temps suficient per a complir el que mana el conveni. I ese conveni dia una cosa molt clara, Susana, que si passat els 8 anys el que fora l'alcalde no complia en esa compensació de terrenys, el poble tindria que pagar en diners el valor dels terrenys. Els 8 anys ha sigut alcalde Benlloc. Benlloc no ha fet res. Me ha tocat ir a fer una roda de premsa perquè vaig parlar en el representant de les germanes Dominiques i em va dir que l'alcalde no les estava ni recibint. I vaig fer una roda de premsa, a partir d'això l'alcalde se'n va anar a Paterna, que és on estan les germanes Dominiques, i va parlar en elles, però no va fer la compensació de terrenys. Vaig ir a la Sant Demà i va fer una roda de premsa i va dir, per culpa del PP tenim que pagar 4 milions d'euros. No. Vas firmar a favor d'aquest conveni. Vas dir que se podia complir en el temps. Has estat 8 anys sense recibir a les germanes Dominiques. Has anat a parlar amb elles. No els has oferit els terrenos a canvi que tenies que oferir-los i pagues els 4 milions perquè no has fet la teua feina com a alcalde. Però com tens la capacitat mediàtica d'eixir al carrer a contar lo contrari, eixes al carrer i dius, otro empastre del PP me cuesta 4 milions d'euros. I què farà l'alcalde? Ajusta de les seues partides? S'apreta el cinturó? No. L'alcalde agarra, se'n va i demana un préstec de 4 milions d'euros. En una clàusula que deia que no pagaria amortització fins a la següent legislatura. O sigui, esta legislatura, governe qui governe.
Sí.
Perquè ell no tinguera ni que començar a amortitzar i ser d'això. I com aquesta situació que t'he contat, Susana, totes aquestes teòriques...
Sí, però vostè me parla de que ell el que no ha tingut és, no ha previngut el que li venia. És dir, perquè això sí que és real, que se va pactar quan estava governant el Partit Popular, i vostè pensa que ell havia tingut cura de saber què és el que li vindria per anar pal·liant un poc no, els efectes. No?
És que ser alcalde, Susana, no és ja van iniciar a la professó o vindre a la ràdio. Ser alcalde és
mire,
agarrar...
Senyor Folgado, li tinc que dir que...
Que ve poc.
Ve molt poc,
vale.
Eh?
Pues, no és eixir en els mitjans i eixir a la professó. Ser alcalde és agarrar i dir, a veure, què és tots els temes que tenim damunt de la taula? Mira, què haguera passat si jo haguera entrat alcalde en aquestes eleccions? L'única operació urbanística, l'única que ha fet ben lloc en Vila-real és la ciutat esportiva, el CEM.
Sí.
Com ha aconseguit ben lloc els terrenos de la ciutat esportiva? Quants diners ens ha costat a tots els veïns de Vila-real? Pues mira, jo de l'urbanisme a coste zero que tant criticava és el que ha fet. Els terrenys de la ciutat esportiva no els ha pagat l'alcalde de Vila-real. Va firmar un conveni amb els propietaris.
Sí.
I ese conveni lo que dia era que si l'Ajuntament,
sí,
un conveni firmat per Benlloc, no complia en l'acord i els donava la compensació urbanística que havien acordat en agost de 2018, i aquests propietaris avui ja tenen dret a vindre l'Ajuntament a reclamar 6 milions d'euros. I aquests propietaris, on nosaltres hem fet una ciutat, Benlloc ha fet una ciutat esportiva sense pagar-los ni un euro, donant-los un conveni urbanístic que ja ha complit, perquè encara no han volgut vindre aquests propietaris. Però en el moment que vulguin, ja des d'avui, poden vindre a anar a l'Ajuntament i dir s'ha incomplit, Benlloc ha incomplit el seu propi conveni i té que pagar 6 milions d'euros. Si jo sóc alcalde, què tindria que fer? Quedar-me esperant a que vinguin els propietaris a demanar-nos els 6 milions i quan vinguin, vindre així contacte, Susana, un empastre del PSOE. Resulta, no, jo el que faria, o el que faria qualsevol alcalde responsable, és treballar des del primer moment per donar-li una solució, per compensar-ho urbanísticament, per complir l'acord de l'anterior alcalde, per a que al poble no li costi 6 milions d'euros.
Quants porta vostè en l'oposició?
8. 8 porta? Sí, crec que 8 ja, no? Sí, 8 anys. De l'11 al 15, del 15 al 19. 8, 8 i algo.
Se torna a presentar?
Alcalde?
Sí.
Bueno, no, jo crec que això és algo que està clar, que jo no vaig a tornar a ser el candidat del Partit Popular, és algo que jo donava per sentat i que havia parlat, evidentment, he parlat en la gent del partit i que és algo que està entès. Jo he assumit i he anat presentant-me en moments difícils, m'he presentat en eleccions on sabia el que me presentava, sabia que no era presentat a un camí de rosa, sinó que era presentat en moments difícils, he donat la cara per el Partit Popular, però jo entenc que una tercera candidatura a l'alcaldia no és bo ni per al Partit Popular de Vila-real ni per a mi personalment.
Jo dic perquè ara en aquest moment vostè estaria ben preparat per a tot el que li vindrà si fora vostè alcalde i Benlloc li deixarà l'herència.
Pues, coneixement, sí, i li promet que seria més responsable de lo que ell està sent en esos temes. No se pot dir, Susana, que Vila-real té un problema urbanístic sense haver-lo abordat. No se pot dir que Vila-real té un problema tan greu com està contant-lo i que el teu regidor d'urbanisme siga director general de puertos, caminos, muntanyes i no sé quantes coses més. I que estiga jornada partida. Si vens a contar als veïns que Vila-real tenim un problema, que el tenim, Susana, i que és un problema que s'arrastra del Pla General del 93, perquè aquell pla se va fer en un moment en el que se permetia unes permutes urbanístiques, de fet, després ja els altres plans ja no se van fer aixina, i n'hi ha que corregir-lo. Nosaltres vam fer una proposta en l'any 2011, Benlloc va decidir desestimar-la, puc entendre-ho, Susana, però si desestimes la del Partit Popular, deus plantejar-ne una altra. I hauria de plantejar un nou Pla General d'Ordenació Urbana que donarà resposta a les necessitats que té Vila-real, a aquesta capacitat que té la gent de vindre a demanar expropiar-me el meu terreno. Moltes de les coses que passen també, Susana, és que antes la gent en el mateix mercat immobiliari
i
aquest aprofitament urbanístic el comprava i el venia en aquest mercat. Pues algú que volia poder construir més altures comprava l'altre que tenia capacitat. Sí. Això és difícil d'entendre,
però era real. Estava en aquest moment.
Quan el mercat funcionava perquè hi havia creixement urbanístic, la gent no venia mai a l'Ajuntament a demanar-li que li expropiaren el terreno. I quan la bombolla immobiliària va explotar, a partir d'aquest moment, la gent se va donar compte de que allò que fins ara estava venent en el mercat immobiliari també tenia l'opció de vindre a l'Ajuntament i dir-li expropia meu. I l'Ajuntament té l'obligació d'expropiar-li-ho. I entonces l'Ajuntament se veu que va, té que anar assumint expropiacions i pagos urbanístics que no són per l'empastre de ningú, que són drets adquirits per el Pla General del 93, que precisament van redactar ells. El regidor d'Urbanisme que fa aquest Pla General, Susana, era Francisco Valverde. Francisco Valverde redacta aquest Pla General que ara dona drets als propietaris per a vindre a demanar que s'expropien terrenys en Vila-real. Pues qui millor que ell, el senyor Francisco Valverde o que el senyor Benlloc, que són els que van redactar aquest Pla General que està, deixant-nos en aquesta situació, els que li donen solució.
I l'alegria més gran que ha tingut el Partit Popular durant l'any?
Bueno, pues jo crec que alegries moltes. El veure, pues, per exemple, que en un temps o el partit ha sabut fer una renovació de líders d'una manera, jo crec que donant passos importants per a que tots els afiliats puguem votar als nostres líders nacionals. Jo crec que ha sigut una satisfacció el poder obrir les sedes i dir, bueno, pues la elecció que antes se feia per representants en els congressos i que era democràtica i que era legal i que era una fórmula, ara s'ha volgut donar encara un pas més per a que foren directament tots els afiliats de base els que puguen vindre a la sede, els que puguen elegir, en este cas a Pablo Casado, com el seu líder per a portar endavant el projecte del Partit Popular a nivell nacional, i per tant, aquestes són alegries importants de veure com el Partit Popular ha sigut capaç de renovar-se.
Senyor Folgado, mos acaba el temps. Espero que vinga més voltes. Cal dir que, a veure, perquè tots els oients ho sàpien, l'he tingut que cridar, però diverses vegades perquè ha estat molt ocupat. Bueno, donar-li l'enhorabona des d'esta casa, perquè sabem que ha sigut pare recentment.
Sí.
Quan ha entrat per aquesta porta, li hem començat a preguntar sobre les fotos de la xiqueta. Està més clareta, però se pareix més a...
Afortunadament, se pareix més a sa mare, afortunadament. Però sí que és veritat que ara, pues, estos mesos he hagut que compaginar un poquet tot, i sí, pues, bueno, sí, tinc que quedar en una alegria, Susana, me quede en l'alegria que m'ha donat el tindre en braços la meva filla Sofia. Compartir-ho en la meva dona Patri, i és algo que evidentment, pues, te canvia tot, te canvia la vida i que te fa plenament feliç. La gent media moltes coses, media que no dormiria i ho van acceptar, no dorm, ara ja millor, pobreta, ja m'ho dic a dormir.
Bueno, però... i el dia de Reisos, resulta que com la xiqueta, clar, és molt meniniua i vol cantar el turri, son pare el cantarà diestro i siniestro.
Pare
el
cantarà per la filla, però en una passió total. I sí, que és veritat que ja tenen ganes de que la xiqueta, pues, compartisca totes les grandíssimes coses que té Vila-real per descobrir. Ja el dia de la loteria ja va poder fer en l'església major de Jerusalem.
Sí.
I ja m'agradaria, jo crec que això és que a Vila-real tenim una gran riquesa cultural i social en col·lectius magnífics, i segur que participa molt de tot això.
Moltes gràcies i fins quan vostè vulgui, té la porta oberta.
Moltíssimes gràcies, Susana.